persona no sigui considerada. És considerada una malaltia mental i, per tant, amb tractament es pot millorar. Quan no, aquí es parla d'aquesta llei d'eutanàsia que tenim a Espanya, que deixa molt clar que es podrà aplicar sempre i quan no hi hagi una millora possible, no? Per tant, jo o sigui, el que veig, no, el que ens expliquen d'aquesta llei, que s'ha repetit més d'una ocasió, que és molt garantista, doncs jo crec que no, que aquí a Espanya no tindria cobertura aquest cas que ens estan plantejant a França, no? Ara es deia el patiment en aquest moment. Hòstia, però és que tu no pots prendre una decisió d'aquestes característiques amb el patiment d'un moment puntual, d'unes hores puntuals, perquè, jo deia el Josep, el fet és irreversible. No tens després l'opció de canviar d'opinió o d'arrepentir-te d'allò que has... No és, doncs decideixo anar a París o decideixo anar a Brussel·les de viatge. Decideixo morir, no? I a més implico a una tercera persona, perquè deia la Neus, deixar morir, però si aquesta persona la pots deixar morir, no es morirà per si sola per una malaltia mental.
Ens acabem d'explicar què passa per omissions, passa...
Aquí a Espanya, la llei que tenim a Espanya.
Sí, i a Brussel·les, de moment, ja han dit que no.
Perdoneu-me un segon. A Bèlgica també. Aquí està l'error d'aquesta noia. O sigui, a Bèlgica, quan hi ha un cas... que a Bèlgica hi ha dues situacions. Una és un cas d'una persona, posem, en una situació oncològica, terminal, que diu, doctor, ja no puc més, ja no vull ni la sedació, estem allargant una
agonia,
són 15 dies, i per tant, doncs, vull morir. I aquesta és una decisió normalment ràpida que es fa entre el metge responsable i el consultor a Bèlgica i que es pot portar a terme amb una certa rapidesa. Però quan hi ha un cas com aquest, que és un cas que no sabem ni si és un cas, sí, val? Quan hi ha un cas com aquest, hi ha un estudi del cas, hi ha un seguit de persones com psicòlegs, com psiquiatres, com que revisen aquests casos. Vull dir que pot tardar 2 mesos a donar-se una resolució o ja es desestima d'entrada. Vale? Un cas com aquest és un cas molt estrany i segurament és un cas que no entrarà en els supòsits de la llei belga. Ara, una malaltia mental, insisteixo, pot portar un patiment insuportable a la persona i aquesta pot demanar a la fi de la seva vida. I no estem parlant d'una cosa de que jo ara em deprimeixo perquè em deixa la meva nòvia. Per favor, no estem parlant d'això. Estem parlant de patiments gravíssims i així els estudia el metge responsable, el metge consultor, la comissió de garantia, i que són molta gent i molt responsables que al final són els que donaran el vistiplau o ho denegaran. Perquè en el nostre país, a Catalunya, s'han denegat molts casos.
Val, aviam, Joan Julivert, sisplau, per una cabania, perquè és tard.
Molt ràpid, jo és que considero que quan es parla d'aquest debat es posa el focus en la mort i jo posaria el focus en la vida. Perquè crec que el debat de l'eutanàsia, el focus està en la vida. Què vol dir posar el focus en la vida? Ens hauríem de plantejar si algunes d'aquestes persones, i en aquest cas concret, s'ha fet prou perquè aquesta persona pugui arrelar-se a la vida. Els antecedents d'aquesta persona, que és una creadora de continguts, porta molts anys denunciant la seva situació. És una persona que crec que van retirar de la tutela dels seus pares i va passar per no sé quantes famílies.
20.
Per 20 famílies. Ens hem de plantejar què fem per la vida. Perquè crec que hi ha una obsessió amb el tema d'acabar amb la vida, és a dir, amb la mort, i no hi ha una obsessió amb la vida. I a més es dona el cas que aquells que tant defensen la vida a l'hora que un es planteja la mort, que poc la defensen quan aquestes persones estan en vida. Per exemple, quan arriben sota un camió al nostre país, o quan arriben allò que anomenen els menes, etcètera, etcètera. Tenen molt poca estimació per la vida d'aquestes persones i en canvi sí que la tenen quan volen morir. I només una altra cosa, en la línia del que deia la Neus. Efectivament, quan tu tens un problema mental, que pot ser un problema diagnosticat clínicament, però també pot ser un problema degut a una motxilla immensa de problemes, que és el que explica aquesta noia en tota la seva creació de continguts, pot ser que tu acabis decidint que no val la pena viure perquè la teva situació es cronifica, entre d'altres coses perquè només tenen en consideració la teva vida quan tu decideixes morir. I segona, preferiríem que aquesta persona se suïcidés sense cap assistència mèdica? Aquesta persona crec que té la possibilitat de suïcidar-se.
Val, anem acabant, sisplau.
Dos segons,
gràcies.
Per un col·lectiu, sobre... No trobaràs un lloc amb més oposició a l'eutanàsia que en els entorns creients. I si tu ara surts d'aquest estudi i te'n vas per Barcelona, trobaràs avui dia, ara, donant esmorzars, o al migdia donant dinars, o a la tarda acompanyant a persones grans, un munt de gent que està contra l'eutanàsia i que dedica el seu dia a dia a que la vida de persones amb molts de problemes valgui la vida, valgui la pena. Per tant, els discursos generalistes al voltant de qui defensa que l'eutanàsia no sigui una cosa fàcil, no està a favor, no estan obsessionats en la vida molts, i llavors el que sí hi ha, crec, és
amb la vida no biològica, entenc,
els capteniments individuals, els capteniments individuals, la mirada que cadascú té sobre el que és una vida digna, la mirada que cadascú té sobre que el dany que hagués pogut patir justifiqui que la teva vida ja no val la pena. Bueno, són mirades bastant filosòfiques, però que tenen implicacions pràctiques. Però no és veritat que qui està en contra de l'eutanàsia menysprei el valor de la vida complicada, difícil, amb problemes. No, això no és veritat.
Val, són les 9:06. Li agraeixo a Cristina Vallès, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament. Gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1 i fins aviat.
I quan vulguis.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu.
Adéu. Són les 9:06. Segona, que continuem.
RAC1. A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te soci ara, emporta't una motxilla de regal i entrena 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
La FAC Factoria Cultural de Terrassa presenta el 4 i 5 de febrer l'obra mestra del ballet clàssic La Bella Dorment, un relat màgic amb música de Tchaikovsky i coreografia de Petipas, interpretat per solistes de prestigi internacional. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural. Entrades a lafaccultural.cat.
El 29 de gener endinsa't al món fantàstic de Disney al Palau de la Música Catalana amb la Franz Schubert Filharmonia.
Viu en concert la màgia en directe de les millors cançons de pel·lícules com Frozen, El rei lleó, Aladdin, La vella i la bèstia, Coco i moltes més.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com i a palaumusica.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC 1. Tots som 1.
A la tertúlia amb la consultora Concepció Barall i els periodistes Joan Julivert, Neus Tomàs i Josep Martí. A l'ull de poll, Pere Mas.
Molts de 29 minuts. Que mireu amb aquesta cara. Ai, de bosc, que sou de por, eh? Què? També el mòbil o no?
Sí.
T'avorrim o què? T'avorrim, Neus, o què?
No, no, no. Estava contestant un missatge.
Contem insults.
Ah, sí? Bueno, esclar, per això... Bueno, benvingut.
Jo ja no ho miro. És que ets maçoca. No, no s'ha de mirar, ja.
No, maçoca no. Ell disfruta.
Sí,
no.
Ell respon. És un terreny, terreny respon. A mi em fa sentir bé.
Com el Sánchez. Perquè passa una cosa que ara ho estàvem... Que ara, en el fons, n'estàvem parlant, que és el tema de la... de la llibertat d'expressió, de l'autocensura... O sigui, hi ha un tema que és molt preocupant, que és l'autocensura, que ara moltes vegades tenim en comentar segons quins temes i poder-los debatre i tal. Hi ha algú que l'autocensura, i vosaltres sou bastant exemples d'això, és a dir, tinc la sensació una mica que us la passeu una mica per la xella, diríem, no? Però hi ha temes que són en aquests moments d'una delicadesa... que demana una delicadesa a l'opinió pública perquè la societat està extraordinàriament enquistada.
Però el problema...
I parlo, per exemple, però parlo de molts temes, eh? Puc parlar des del tema del feminisme, Dani Alves, el que està passant ara, i perquè això és un tema de societat, no és un tema de feminisme, és de societat. És a dir, això és molt bèstia. Parla del tema de la immigració, que sembla que també s'ha d'anar de puntetes en segons quins debats. És a dir, hi ha un seguit de... que deia l'altre dia, no? Una mica que estem en aquell moment de que la frase més dita durant les festes de Nadal és però això no es pot dir. I llavors l'autocensura el que fa, al meu entendre, és que hi ha una gent que aprofita aquesta autocensura que es fa moltes vegades per fer uns programes electorals de 10 punts que molta gent en firma 7 i que no tenen ni debat, que és, bueno, doncs allò, la migració és dolenta, el feminisme és un atac permanent contra els drets de la... que és el Vox. Llavors això... fa que tinguem un problema amb la societat. Perdona, Neus, perdona, és un tema que...
No, crec que un dels problemes que tenim, si ens posem així una mica profuns, tu deies la societat, però els mitjans, per exemple, que són els que nosaltres podem conèixer millor, no? Formem part d'això, i jo sempre dic que si hi ha polarització o no, els mitjans no en són aliens, i de fet moltes vegades en són protagonistes, no? Però està mal vist dubtar. Quan tu dubtes, sí. és perquè no entens les coses, o perquè ets un feble, o perquè no tens prou formació o informació, i de fet és al revés. Moltes vegades, quan més t'informes, més dubtes, no? Això una. I llavors, com que hem acostumat els ciutadans a respostes binàries de sí o no, i això en gran part també tenim responsabilitat als mitjans, doncs, introduir matisos és complicadíssim, i això ja no és una qüestió de les xarxes només, perquè hi ha moltíssima gent que no està a les xarxes, sinó que cada cop ens hem acostumat a simplificar-ho tot de manera, crec jo, perjudicial per moltes coses, i entre altres coses per la convivència i per la democràcia.
Josep Martí, què dius?
El problema està en voler donar per tancats temes que no es poden tancar. Ahir estava la presentació del llibre d'un periodista, el Toni Bautista, dels portaveus de Déu, i es va dir una frase de Steiner, que vaig pensar, la va dir l'editor, el Moreta, diu, Steiner deia, quan l'hermenèutica es dona per acabada, és a dir, la interpretació es dona per acabada, s'obre les portes al pensament totalitari, perquè el que es diu, això ja està, ja ho hem decidit, és així, no pot ser d'una altra manera, i per tant qui surt d'aquí l'hem de... No? Llavors el respecte, el matís, el respecte en la discussió, entendre en un exercici d'alteritat que el que està davant teu pensa d'una altra manera, tu penses d'una altra, i que vas a la batalla dels arguments, amb educació i amb respecte, i que després les coses de tots es decidim entre tots, i que per tant unes vegades guanyes, unes vegades perds. Això, que per a mi és lo normal i lo desitjable, amb molts de temes, s'intenta que no sigui així, perquè hi ha gent que decideix que aquell tema està acabat. Mira, Donald Peterson, el psicòleg clínic canadenc més citat del món. Fa molt de temps que no fa de psicòleg clínic. Ara es dedica a vendre llibres que es venen com a xurros i a fer conferències que li paguen un caleram. El Col·legi de Psicòlegs d'Ontario, fa un mes, va dir que li va dir, escolta, o fas un curset de reeducació o ens retirem l'habilitació professional per poder fer de psicòleg clínic. Perquè el teu pensament és patològic. No? Dius, com pot ser que el seu pensament siga patològic? Paio que té un llibre que es diu Els mapes mentals, que el món ha venut, els ha venut per milions. Dius, pensament patològic mai de reeducar. Reeducar-lo vol dir que ha d'anar a un curset on li ensenyaran pues, que al món no hi ha homes ni dones, que cadascú és el que vol. Bueno, li explicaran les coses que molta gent ha decidit que han de ser d'una manera, però és filosòficament que han decidit que les coses són així, no perquè la ciència ho avali. Llavors, el problema és aquest. No entendre que hi ha un munt de temes, pràcticament tots els que formen part d'allò que ens fa acabar organitzant socialment, i aquí dins hi pots posar l'avortament, l'eutanàsia, el gènere, pràcticament tot, que és en discussió contínua. Working process. I no s'acaba la discussió. No s'acaba, i no s'acabarà mai. I no entendre això t'allunya, des del meu punt de vista, de l'actitud liberal i de respecte i del que és una societat viva, des del meu punt de vista.
Mm. Perdó, però aquesta un matís molt d'acord amb la majoria de coses, un dels exemples que has posat, no?, de si només hi ha homes o dones, no? Mm-hmm. No sé l'expressió, i tu dius bé, des del moment que hi ha homes que no se senten homes o es consideren que estan atrapats en un cos d'home, d'home i dones que els hi passa el mateix i evidentment existeixen, han existit sempre, doncs el que no pots fer tampoc és obviar que aquestes persones se senten així, sí. I que a més físicament en molts casos ho pateixen, sí. Per tant, és un debat molt interessant i tu dius, jo no coneixia el cas d'aquest psicòleg, però tu dius, la ciència no avala. Bé, hi ha metges que sí, que ho avalen. Per tant, que és un debat molt interessant, però, jo, de veritat, que crec que és dels que està ple de matisos que costa molt abordar-lo.
Jo crec, Josep, que hi ha diversos debats. En el debat filosòfic ens podem passar discutint tantes vegades i tants cicles com vulguem en relació als homes i les dones, i els negres i els blancs, i els gitanos i els romanesos, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Una altra cosa és la praxis, i la praxis té a veure amb els drets, no? I aleshores, en relació a si un home se sent dona o no, hem d'acabar decidint si aquesta persona té o no té uns drets, no? Perquè tu dius, no, podríem estar discutint sempre sobre si hi ha ètnies superiors unes a les altres? Sí, això podríem estar-ho discutint en el pla filosòfic sempre que vulguem. Ara bé, que això en la praxis acabés determinant que no podem dotar dels mateixos drets a totes les ètnies, o a tots els gèneres, o a totes les persones transgèneres, aleshores és quan entrem en dificultats, aleshores hi ha determinats pensaments que en funció del seu posicionament psicològic o filosòfic intenten vulnerar els drets d'unes altres persones en funció d'aquest pensament psicològic o filosòfic.
Entendries que un proper govern d'Espanya portés al programa la derogació de la llei d'autodeterminació de gènere, per exemple? Ho entendria? Si hi ha una majoria social que encarrega a un govern que faci enrere aquesta llei i que tu no puguis anar avui al registre civil a triar el teu gènere,
entendria.
Perquè no és un dret natural, és un dret que entre tots, jo el que dic és que la discussió no s'acaba mai, i que si no entenem això, no entenem el que és la democràcia, des del meu punt de vista.
Sí, però a fi, on poses els límits de la discussió no s'acaba mai? És a dir, tu entendries un govern que per majoria social decidís que determinades ètnies no poden arribar, per exemple, a la funció pública? Oi que no ho entendries?
No,
oi que entendries que és una vulneració dels drets?
Sí.
Per tant, discutir-ho filosòficament, podem discutir-ho tantes vegades com vulguem, però hi ha drets que són consums diferencials a l'ésser humà i que hem d'entendre que en la praxis ningú t'obliga, ni a canviar-te de gènere, a tu no t'obliga ningú. No t'estan dient, la llei no t'està dient, mira, com que hem acceptat el canvi de gènere, tu, com a home, si considerem que no ho ets, t'obligarem a canviar-lo.
Anem en un tema complicat.
Mira, que la concepció està aquí, que la farem en aquesta part.
Un tema el més fangós de tots. Anem a posar-nos-hi. L'avortament. No és un dret humà.
Ui.
No és un dret humà.
Ah, no?
No, és un dret... És un dret que hem decidit entre tots...
El antiavortament ho tenen com a dret humà perquè parla del dret de la vida del fetus. Ah. Per tant, ho posen en el terreny del dret humà.
El que et dic que s'ha d'entendre que de la mateixa manera que quan el Suprem americà, el 60 i pico o el 70 i poc, no me'n recordo quan va ser, va avalar l'avortament, la societat americana ho va respectar. I en aquell moment se va decidir que allò era un dret. Després, els antiabortistes, o els pro-vida, com li vulguis dir, van començar a guanyar terreny, a guanyar terreny, a guanyar terreny, i ara hi ha un munt d'estats, als Estats Units, on no es pot avortar. És un treball, i tu t'has de posicionar en el cantó que vols estar. I treballar perquè aquell dret es mantingui.
Val, que us hi verai.
En el temps.
Jo crec que aquest debat, no, entre el Joan i el Josep posa de manifest que, efectivament, que el debat no s'acaba mai. I que ningú ha d'imposar a l'altre la seva manera de pensar, no? I cada un defensa la seva posició en relació al tema que han parlat o tots els temes que vulguem. Per tant, el Jordi parlava de l'autocensura. Jo entenc que la gent s'autocensuri. Per què? Perquè està mal vist matisar, discrepar, debatre sobre certs temes que algú, no sé qui, ha decidit que formen part de l'ultradreta, de l'ultraesquerra, i per tant t'encasillen. No, si tu defenses certes tesis, per exemple, avui aquí, públicament, en aquest micro de RAC1, i és un tema que l'ultradreta, que dieu vosaltres, està defensant, doncs possiblement els insults que rebis a les xarxes socials...
Que, un moment. Que diem nosaltres, vols dir que negues que hi hagi ultradreta?
No, que vosaltres en digueu l'ultradreta, que feu servir aquest nom. Jo normalment no faig servir aquest nom per referir-me ni tampoc el de l'ultraesquerra. Jo faig servir els noms dels partits, però vosaltres feu servir el d'un costat, doncs jo poso el de l'altre per equilibrar la balança. Però sí que és veritat que serà encasillat en que és partidari d'un partit polític en qüestió, i no té per què ser així, perquè tu pots pensar o pots coincidir en pensament amb un partit polític que està molt a la dreta i amb altres temes concrets pots coincidir amb un que està molt a l'esquerra, i després tots som grans a l'hora d'anar a votar, perquè tots som majors d'edat, si no, no podríem fer-ho, per decidir quina és l'opció política que ens representa millor. Però, per tant, l'autocensura, jo l'entenc.
Però...
jo l'entenc. I per això per Nadal el més dit era... però això no es pot dir. I per això després passa el que en petit comitè o en privat la gent et diu les coses que públicament no vol dir i que coincideixen. I us en faria un creus amb programes polítics que tots en aquí se'ns posen els pèls de punta. I per tant això és contraproduent per l'evolució de la societat.
Neus Tomàs i Josep Martí, anem acabant aquest
molt
tema.
Molt ràpid. És un problema l'autocensura, segur. Jo... em preocuparé el dia que coincideixi amb arguments de l'extrema dreta, perquè jo considero que una societat ha d'intentar d'entrada protegir els més dèbils, els més vulnerables, no atiar les pitjors passions de la societat, i per tant intentaré en la mesura del possible no coincidir, i si em passa espero que algú m'adverteixi de que ja estic coincidint. Dit això, estic d'acord amb
el partit de l'ultradreta que està representat en aquests moments al Congrés dels Diputats vota a favor de coses al Congrés dels Diputats amb la resta de partits a la qual coincidim tots.
Sí, i Trump va arribar a president dels Estats Units,
no,
i Orban
no també. Segur que no tot és dolent, igual que no tot és dolent del que defensa l'extrema esquerra. El problema és que t'encasillin en el minut zero quan tu pots defensar un tema coincidint amb un o amb altres, sí, i això socialment està passant.
Jo intento que no m'encasillin en
no, si no dic tu, és la resta.
En general.
És la resta.
Però crec que des dels àmbits polítics, reguladors, legislatius, digues-li com vulguis, Pep, crec que hi ha principis bàsics. Una, hi ha col·lectius que no cal que els defensis especialment perquè no necessiten a priori que se'ls defensi. Poso un exemple: hombre, blanco, hetero i de classe social.
De fet, hi ha un delicte al Codi Penal que així ho preveu, que és el delicte.
Però en canvi hi ha gent que sí que necessita que se'ls protegeixi d'alguna manera socialment, i aquí ens citàvem, hi ha col·lectius, doncs, des de evitar el racisme o xenofòbia, evitar criminalitzar per origen, per raça o per religió. Per tant, hi ha una sèrie de drets fonamentals que això després dius, vols obrir el meló de no sé quina llei? S'ha de poder fer. Ara, els col·lectius vulnerables són els que s'han de poder preservar, i per tant, des d'una mirada transversal, i que no sigui la dels que dominen i controlen i no tenen cap problema.
Estem d'acord.
Veus? Si tu i jo,
al final
podem debatre, parellar-nos molt i...
Sempre estem d'acord. Estem d'acord. Però volia, sí que volia dir una cosa. Relacionat amb el que deies tu, Concepció, que és que Crec que la gent que vol introduir el matís, que va pel món sense argumentar i que li ha enviat pel matí un cap de premsa d'un partit i que per tant pensa lliurement i diu el que pensa en funció del
tema...
O una empresa. És a dir, els lliurepensadors, n'hi ha prou en que s'ho creguin que ho són. Perquè tampoc... és a dir, no és veritat que no pugues dir el que vols dir. Sí, és veritat que has d'assumir alguns riscos. Però la gent que té l'oportunitat de tindre un micro o parlar davant d'una càmera o d'embrutar paper en un diari o una pantalla amb textos digitals, jo crec que està obligat moralment a fer un pas endavant, perquè si no et converteixes en una estafa.
Però és que estic totalment d'acord.
I assumir el risc de que et diguin cul d'olla, que et diguin polla vieja, sí, com me diuen a mi, que et diguin que em diguin feixista.
És que
m'és igual.
Totalment d'acord, però només hi afegiria un punt, Només hi afegiria un punt. Tots aquells que tenim el privilegi de tenir una plataforma com un micròfon, una càmera, una pantalla, un paper, també hem de tenir responsabilitat en relació amb
això. Però sempre que la responsabilitat no passi per únicament tirar-te a l'aigua i posar-te a favor de la corrent, perquè a favor de la corrent se viu molt dolcet. No et canses. Pots arribar des de Ribarroja hasta la barra del Trabucador sense moure un braç i a corrent, si vas a favor de riu. Però la gràcia d'aquest ofici és que de quan en quan vulguis anar en un cantó o vulguis anar en un altre perquè creus que has d'anar allà. I en això, referint-me a la Concepció, jo el que crec és que no amb el debat polaritzat que es protagonitza des dels extrems, que el que vols és matar l'altre. No, mirant els ulls a l'altre. A l'altre el mires als ulls. Saps que davant tens una persona formada, més formada que tu, que en sap més o menys, és igual. Li reconeixes, fas un exercici d'empatia, li reconeixes que ell també vol el millor per ell, pels seus i per la societat. I sobre esta base discuteixes, i matitzes, i t'atreveixes. Jo crec que això... Tot el que no sigui això...
Però si estem absolutament d'acord.
Josep, estic totalment d'acord. El tema està en que la resta de la societat, doncs jo crec que sí que s'està autocensurant per evitar, doncs, a les escoles, en el lloc de feina. Doncs hi ha molta gent que s'autocensura per no ser encasillat o per no ser, doncs, estigmatitzat per pensar d'una manera o d'una altra sobre temes concrets. Jo no parlava de nosaltres, o de la gent que té possibilitats de tenir una alta veu i arribar més gent, sinó de la societat en general, que és a el que s'havia fet referència al Jordi.
Són les 10:27 minuts. Dos minuts, eh? En dos minuts continuem per felicitar una persona que és la productora d'una pel·lícula que es diu Pacifiction, que resulta que... És aquella cosa que diuen, el cinema és universal. Sí, però hi ha cinema que no és universal i no passa per Espanya, perquè m'ho han d'explicar com una pel·lícula que està nominada a 9 Premis César, francesa, a França, que està nominada a 11 Premis Gaudí, està nominat a 0 Goyes. 0. Algú dirà, home, és que és en francès. També ho era amb anglès Los Otros de Benabar i va estar nominada no sé quantes. Coses que passen que són molt estranyes. Ara de seguida documentem aquí al Món Arreu.
A mi la fibra bé no m'anava. Fins que em vaig dir a mi mateix, que a tu t'agraden les coses bones. Però després vaig dir, mi mateix, que el que és bo costa. I després vaig pensar, Gestel hi és per alguna cosa. Que et dona una fibra que flipes i un mòbil per 39,95, preu definitiu. Sí, definitiu. Perquè el que és bo no és car. Però tu mateix, eh? Truca ja al 1510.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 93 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sons del Món presenta Zaz en concert. Dijous 3 d'agost a la Ciutadella de Roses. No et perdis un dels grans noms de l'escena francesa en l'únic concert d'aquest any a la Costa Brava. Entrades a la venda demà a les 10 del matí a sonsdelmont.cat.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes, ai, donen molta vida.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Forum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a la nostra mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Forum Plus, Fundació La Caixa.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts d'onze, un dels noms de la jornada, com dèiem, és el director català Albert Serra i la seva última pel·lícula, Pacifiction, que ha rebut 9 nominacions al César de França. Per parar el seu èxit, tenim entenent la productora del film, la Montse Triola. La Montse, bon dia, moltes gràcies i felicitats.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Com molt contentes.
Home, ja m'ho imagino. Com veu rebre la notícia que sou la tercera pel·lícula amb més nominacions al César?
Com la vam rebre? Però, doncs, felicíssims. Encara no ho hem celebrat perquè estem una mica escampats, però... perquè l'Albert acaba de tornar de Los Angeles, però ho celebrem, suposo, aviat, aquesta setmana o així, i sobretot tot l'equip, perquè està absolutament tot l'equip nominat. Això és una alegria enormíssima.
Tu podies arribar a imaginar com a productora que això pogués passar? Nou, estem parlant de nou.
Bueno, jo sempre penso el millor, no? Però clar, s'ha de ser una mica realista, no? Però, sí, és que jo sempre penso sí, encara que som tant que importa, si no, no tiraríem endavant fent aquest tipus de cinema tan difícil.
Va seguir un directe o no? Vas poder seguir un directe a les nominacions o no?
No, què va? No, és que no, em van trucar. Jo no sabia ben bé quina hora es farien i em van trucar. Bueno, em va trucar l'Albert i em va dir sí, nou. I, perfecte.
També et va trucar algú per dir que els Goya cap?
No, això ho vaig veure en directe.
I et vas posar les mans al cap, vas flipar, vas al·lucinar, no. que...
Sí, el que passa que és com és, no? Són socis i tothom vota tant una cosa com l'altra. Tu no pots obligar ningú que voti una cosa o l'altra, no? Ja està, no puc dir per què no i per què sí, no? Tant pel Goya com pel César. Però millor que sí, no? Sobretot aquest tipus, aquesta pel·lícula que és, bueno, tan espectacular. I he escoltat que encara no l'havies vist, no?
No, aquest matí ho he dit, encara no l'havia vist. T'he de dir una cosa, puc confessar una cosa? Ahir vaig començar.
Però l'has d'anar a veure al cinema.
Bueno, ja ho sé, tothom m'ho ha dit. O sigui, el que l'ha vist m'ha dit, vés-la a veure al cinema. T'he de dir que almenys que el vaig veure a Filmin, que ja està penjada a Filmin,
sí.
El que vaig veure és aquest pla seqüència del començament del moll, per entendre'ns, quan entres dins del bar. Hòstia, la imatge és al·lucinant. O sigui, deixa'm dir que és al·lucinant. Però clar, no he seguit. He seguit, o sigui, quan ha aparegut Sergi López, dic, ara he de parar un moment i m'hi posaré.
Però és que es tracta d'això, de no parar-la, d'anar al cinema, per això diem d'anar al cinema, no? De viure l'experiència i, per tant, si la veus en una plataforma, que no passa res, que arriba més gent o el que sigui, i ara estem més acostumats a la plataforma, no? Però cinema és això, no? Anar allà, anar a la sala, rebre l'experiència, les imatges, no poder sortir, no poder mirar el mòbil, no poder fer res més que estar allà i de disfrutar-ho o de qüestionar-te o de fer el que sigui, però estar allà. 2:45 és una pel·lícula llarga, és en versió original, doncs viure això, no? Viure del principi al final. Per això diem, anem al cinema, no? Es fa, ara es farà els 11 o el 27, no sé si la tornaran a posar aquí a Catalunya i a Espanya, intentarem que sí, però de moment ens han dit si podíem fer els 11, ho fem ara així com molt ràpid, no? Però suposo que per mi fa que es tornin a passar en sales, que és el que hem de fer, no? Fer que la gent vagi al cinema.
De la mateixa manera que va allò que deien perquè estic escoltant el que m'estàs dient, Montse, de la mateixa manera que hi ha experiències gastronòmiques que en diuen, això és una experiència cinematogràfica pel que m'estàs dient, no?
Sí. Això i, bueno, i el cinema, no? I el cinema que a nosaltres ens agrada, sí, les experiències artístiques és una cosa única. és el que nosaltres volem fer.
Quan parlava, no és per buscar ni cap crítica ni res, al contrari, és per poder-ho entendre. És a dir, des d'un punt de vista cinematogràfic, hi ha alguna explicació que els acadèmics, que són acadèmics, per tant no estem parlant de que és un vot popular, ni de que els acadèmics de França apostin clarament per aquesta pel·lícula, que els acadèmics de Catalunya apostin clarament per aquesta pel·lícula, 9 nominacions al César de França, 11 nominacions als Gaudí a Catalunya, i que, en canvi, els acadèmics espanyols aquesta no la tinguin en compte, és per alguna cosa que se m'escapa? Perquè avui ho deies, hi ha alguna cosa que se m'escapa.
Bueno, s'escapa a tothom, no? Però representa una mica la realitat. Jo no sé, no sé si és aquesta pel·lícula, aquest tipus de cinema, però no passa res, és interessant i seguir endavant. No pots obligar ningú a votar el que no vol, no? És legítim tot.
Fixa't que França, que hi ha du cinema, la va escollir la millor pel·lícula estrenada el 2022. Em pots explicar, i els oients del món arracú, que la majoria segur que no l'han vist, què la fa aquesta pel·lícula tan especial?
Bueno, tot, no? La posta, la imatge, sobretot això que és únic, la forma, el tema, deixar l'espectador que es qüestioni coses, tractar-lo de, no? d'ésser crític, no? Bueno, obrir-te molt la ment, I sobretot això, no? Posar-te en aquest estat hipnòtic que no saps què passa, no saps, no? I que, bueno, que t'has de qüestionar una mica l'estat del món.
Mm-hmm. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat, Montse, aquí al món a RAC1. Moltes felicitats, de debò. Moltes, moltes, moltes.
Moltes gràcies.
Per aquestes 9 nominacions als Premis César, que és tot. És que pel·lícula, director, millor actor, millor fotografia, millor música, millor so, millor direcció artística, millor vestuari i millors efectes visuals. Espera-t'ho bé, Montse Triola, perquè Pere Mas, tu que ets francès, ara el Pere Mas és francès.
Sí, exerceixo.
Clar, no, i exerceixes i... Tens alguna lectura des d'un punt de vista...
No, mentre parlau, no en tinc cap, però perquè a més no he vist la pel·lícula, em disculpo, Montse, però potser és perquè interpel·la una temàtica bastant francesa. És una de les possibles.
Sí,
calents,
sí,
no?
Sí.
Ja sé que és una obvietat d'això...
Però no vol dir que... Quan,
però on situa, no, l'acció i la trama...
S'interpel·la una temàtica francesa i universal, no? No vol dir perquè interpel·li aquesta temàtica la resta de gent del món no pot sentir-se interpel·lat. Al contrari.
I ja que et tinc aquí, puc presentar-te una maldat que ha vingut al camp mentre parlàveu?
Aviam.
A veure.
Perquè Albert Triola, perdona. Albert Serra se li...
M'encanta que li diguis Albert Triola, perquè a mi em van dir Montse Serra una vegada i vaig
sí,
dir...
Sí, bueno, no, jo conec un Albert Triola. Llavors,
sí, home, és un actor, home. Clar.
I jo també.
Llavors hi ha el Triola periodista també, llavors aquí és un embolic tot això. No, és sobre Albert Serra. Pot ser que, sabent que hi havia els Gaudí, digués, igualment em vaig a fer promoció als Estats Units? O el que estigués
fent
als Estats Units?
No, supernegatiu.
No, ho dic perquè, oi que se li podria presumir que...
No.
Que hagués dit, mira,
negatiu.
Es planto. Per això
no,
t'ho pregunto.
No, que l'Albert ha anat a totes les vegades que hi ha hagut el Gaudí. Hi havia una retrospectiva a Los Angeles preparada i va coincidir, a més els Gaudí aquest any s'han fet una setmana abans de lo que ha fet cada any, no? I no, supernegatiu, no va poder venir. Jo li vaig dir que a veure si podia venir i no, perquè es feia la projecció de Pacifiction al dia i Los Angeles no estem parlant de París, estem parlant de Los Angeles.
Sí.
O sigui que era una cosa que s'havia preparat i ho vam intentar arreglar i no es va poder fer. Però clar, una retrospectiva, perquè s'estrenava la pel·li, s'estrena Pacifiction i aprofiten per fer totes les pel·lícules, que això, bueno, clar, feia bastants mesos que ho estàvem preparant. Però no, al contrari. Ell sempre ha anat als Gaudí, sempre que ha estat nominat, que és en totes les pel·lícules. Nominat o nominada a la pel·lícula, no ell personalment. O sigui, és l'única vegada que no hi ha pogut anar. Si s'interpreta d'una altra manera, pues no és el cas.
D'acord. Montse Triola, moltes gràcies i ànims. I felicitats.
Gràcies.
Que vagi bé. Fins ara. 22 minuts i les 11 en punt del matí. Però abans d'acabar, escolta'm, temps tindrem encara més a parlar-ne, però ahir vagues, hòstia, un dia de vagues, que déu-n'hi-do, eh? Vaga de taxistes, que ja sortosament de moment s'ha acabat. Vaga de mestres i de professors amb una incidència, diguem-ho, més baixa que no la dels sanitaris, la dels metges, que clarament va tenir un seguiment bastant important, altíssim, diríem. Què dius, Martí?
sobre la vaga, que l'entenc, perquè doncs estan cremats, l'entenc i crec que té mala solució a tot això. Bàsicament perquè de totes les coses que plantegen, doncs la majoria no es poden atendre. És a dir, no pots disminuir la càrrega de treball perquè fan falta mans, no pots incrementar els salaris tal com plantegen, tot i que doncs puguem posar algunes coses damunt de la taula, no dic que no. Però crec que la vaga serveix més enllà per la defensa de l'interès d'un col·lectiu determinat, que és el dels metges, perquè fa poc se va firmar el conveni de totes les altres professions del sector salut i els únics que no van firmar van ser els metges. Serveix per a posar la mirada sobre algo que sí que necessita una reforma substancial, que és el sistema sanitari. I no va només de diners, va de diners, però va de capgirar una miqueta. I deixa'm dir una cosa, i el problema és que el coratge que es necessita per fer això no el trobarem, perquè cada vegada que s'intenta fer tocar algo del sistema i per a reformar-lo, anem a reformar la primària, molt bé, anem a reorganitzar la prestació de serveis al territori, treure coses d'un lloc, concentrar-les en un altre, és a dir, cada vegada que intentes fer algo, o algo tan innocuo com en el seu dia va ser l'euro per recepta, per mirar d'estalviar en medicament, deixant fora els parats, a la gent que no té quartos, els jubilats, tal. El discurs que es fa per a fer la reforma, com que la reforma només es reforma si xafes peus, cada vegada que s'intenta xafar un peu en el sector salut, el que passa és que aquell grupet surt a dir que morirem tots pels carrers. Sigui un alcalde perquè vas a fer una reorganització territorial de la prestació de serveis i, per tant, perd alguna cosa en el seu municipi. Cal que tinga tota la lògica racional. Dius, venga, un problema polític. Vull problemes polítics? No vull problemes polítics. Anem a reformar la primària explorant si es pot prestar el servei d'una altra manera que ajudi a fer colar l'embut. Pues llavors te sortirà el discurs de la privatització. Vamos a morir todo. I així, en cada cosa que intentes tocar. Per tant, no ho podrà fer un govern dèbil, per suposat, però tampoc ho farà un govern fort que vulgui seguir sent fort. Per tant, una mica pessimista, perquè dius, els 5.000 milions que necessita el sector, que hi ha certa unanimitat al voltant d'això, servirien per apaivagar durant un temps reivindicacions salarials, però no per a que a llarg termini això funcioni d'una altra manera i sigui sostenible. S'entén perfectament quan dius, escolti, el Departament de Salut és l'únic departament que quan es fa un pressupost a la Generalitat es posa una xifra fictícia. I llavors a partir d'aquell moment comences a posar la calculadora en marxa de si aquell any el tancaràs amb un dèficit de 1.000, de 1.200 milions, de 1.300, de 1.500 o de 1.700. I la despesa en salut creix de mitjana 6, 7, 8% anual, molt allunyat del creixement del país. És a dir, s'ha d'intentar que apaivagar les reivindicacions salarials, però al costat s'ha de fer una reforma del sistema que no es farà.
No va de diners, però també va de diners, sí. Ho hem vist aquí cada vegada que venia el conseller Argimon quan era conseller explicant-nos-ho. No va de diners, però va de diners. I canviar el model, que estic d'acord en que es pot revisar, millorar el model, fer-lo més sostenible, sempre i quan no acabi sent el model, perquè la gent ens entengui, model Boi Ruiz, que sigui alimentar més el sector privat per debilitar més el públic. Per tant, d'acord a revisar-lo, però mirem com el revisem, i voldria dir que mentre s'estaven manifestant al carrer, en aquell hàbitat paral·lel moltes vegades a la realitat, estaven posant cada cop més difícil l'aprovació dels pressupostos uns i altres, resumit el carro pel pedregà, i crec que aprofitant aquest micròfon, com deia aquell, és una irresponsabilitat brutal la que estan exercint la majoria de partits, jugant al tacticisme màxim uns i altres, sense pensar que Catalunya no es pot quedar sense pressupostos en un moment com aquest.
Concepció i Joan, i acabem, sisplau. Gràcies.
Estic d'acord amb la Nus. Catalunya no es pot quedar sense pressupostos, però també és molt important que els pressupostos actuals s'executin, que tampoc és que tinguin un alt grau d'execució, i segurament si s'executessin com toca, doncs hi haurien més diners, o s'haurien invertit els diners que estan previstos en sanitat, en educació, en transport, en qualsevol dels àmbits, eh? I en relació, mira, les reformes mai són fàcils, no? Jo crec que el Josep això ho apuntava, perquè sempre toques alguna cosa, no? Sempre toques alguna cosa que fa tant de temps que funciona d'aquella manera que algú creia que era un dret adquirit, i per tant, si ara li toques, per més que sigui, perquè funcioni millor a tot en general, doncs se sent com, no?, amenaçat, i llavors, doncs, bueno, té les reivindicacions i les queixes. Per tant, bueno, però s'ha de ser valent. Jo penso que sí, que un govern fort pot ser valent i afrontar aquelles reformes que necessiten no només la sanitat, sinó la sanitat, l'educació i altres àmbits aquí a Catalunya. Comparteixo amb la Neus, jo vaig una mica més lluny, sempre és qüestió de diners. No és l'única, però sempre hi ha els diners al final, perquè totes les reformes valen diners. Totes les reformes valen diners, en un àmbit o en un altre. Per tant, sí que és un tema de diners, no? I l'altre és, home, jo entenc les reivindicacions del col·lectiu metge, entenc les reivindicacions del col·lectiu de l'educació, però també em plantejo si algun d'ells, i en aquest cas jo em referiré més al de l'educació, home, a mi m'agradaria que es manifestessin també per si els hi preocupen els continguts acadèmics actuals que tenim, si els hi preocupen altres temes més enllà de que es tiri enrere la decisió de que el curs comenci una setmana abans.
Joan Julibert.
Jo penso que això...
Sí, molt ràpid. S'estan manifestant els col·lectius que el mateix govern defineix com a socials, perquè quan parla dels pressupostos més socials de la història, parla de l'ensenyament, de la salut. I, per tant, té un problema, perquè si aquests són els col·lectius que indica que prioritza, no sembla que els prioritzi massa. I aleshores crec que és un error quan estem parlant, efectivament, clar que es necessiten diners. I els diners es miren en relació al percentatge del pressupost que tu destines a aquests serveis. I resulta que Catalunya continua estant a la cua en relació a la resta de comunitats autònomes. I això no té a veure amb el dèficit fiscal, perquè estem parlant de percentatge en relació al pressupost. I això ha vist des de les retallades d'un senyor que ha indicat aquí la Neus, que es deia Boi Ruiz. I no s'ha revertit en tots aquests anys. I quan parlem de diners, no va de diners en relació als metges i als salaris. És que jo crec que qualsevol ciutadà pot entendre que et facin una visita en 2 minuts no és bo per la teva salut, no per la del metge, per la teva com a pacient. I que aquests serveis públics són els que atorguen la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania.
I que si en vols una de 10 minuts, la paguis.
Molt bé, exacte. No, per això dic que aquests serveis públics són els que donarien igualtat d'oportunitats, tant a l'ensenyament com a la sanitat, a tota la ciutadania. Ara, perquè només en igualtat d'oportunitats pot haver llibertat completa.
Vaig a reivindicar el meu amic Boi Ruiz. I dic amic perquè, per això on és, perquè és molt amic meu. El Boi Ruiz se'l va crucificar en claus de ferro, amb una creu, per dir, al començament del seu mandat, ens ajudaria molt que la gent que s'ho pot pagar, fes l'acte solidari de...
Anar
amb una moto. Això el va crucificar per això, que és la veritat del barquero. Si tens diners a la butxaca, ho pots, ens ajudaràs a tots. Estem al 2023.
Es pot ajudar via impostos.
Al 2023, Boi Ruiz fa molts anys que no és conseller, i aquest és el moment en què per la porta d'enrere la gent, no la que ho pot pagar, fumant. No, la gent que per apagar-se-ho ha de fer un esforç majúscul, estan entrant amb una manguera de molt diàmetre al món de la sanitat privada. No perquè s'ho puguem pagar, sinó perquè no s'han fet les reformes, moltes de les quals ell proposava. I quan s'acusa el Boi, de... Perdoneu, però és que també el privilegi és poder defensar els amics... quan s'acusa el Boi de ser el pitjor conseller de la història, heu de tindre present, sempre que parleu d'aquella època, que les avantatges que ara té el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat amb les polítiques, les exigències de consolidació fiscal de la Unió Europea suspeses i la possibilitat de portar a deute tot, el 2011, el 2012, el 2013, tot això no existia. I la Generalitat va tindre que reduir el 20% del seu pressupost. Va. I, si no toques salut,
fonamentalment els serveis públics. No
hem dit Boi Ruiz, però és veritat que Boi Ruiz era el conseller, sí, però formava part d'una filosofia, aquella que va acabar com van reconèixer en aquell propi govern, tocant os.
Bé,
en aquests serveis.
10 minuts i les 11 en punt del matí, l'advocacia de l'Estat demana reduir la inhabilitació d'Oriol Junqueras de 13 a 7 anys arran de la derogació del delicte de sedició. Consideren que cal rebaixar la inhabilitació del president d'Esquerra gairebé la meitat de la pena inicial, però això significaria que, si la proposta de l'advocacia de l'Estat tirés endavant, Junqueras estaria inhabilitat fins l'estiu del 2025.
Però aquí hi ha poli bueno i poli malo, no? Fiscalia i advocacia.
Ah, sí. Que el Ministeri de l'Interior desmentés que els cossos i forces de seguretat de l'Estat estiguessin seguint i vigilant el detingut per l'atac a Algeciras, a més confirma que no té antecedents penals, ni per terrorisme a Espanya, ni tampoc al Marroc. Val? I sobre la crítica de l'alcalde Algeciras al ministre de l'Interior per la falta d'efectius, que també deia, fonts de Moncloa han explicat a RAC1 que els agents de la policia i de la Guàrdia Civil al cap de Gibraltar han crescut un 31% des que el ministre Marlaska és al Departament d'Interior, al Ministeri. A la ciutat d'Algeciras, de fet, hi ha 200 agents més. Ara ens fotem els agents pel cap, aviam quin té més. Van a pes, això.
I fixa't que en aquests temes sempre es parla de gins, d'invertir en policia, i poc en polítiques socials que potser podien prevenir.
Fem-ho passar.
Vull dir una coseta d'això dels agents. És que me'n recordo quan era molt jovenet a la subdelegació del govern de Tarragona. Hi havia un problema real o sentit de seguretat ciutadana a Reus. I des de la subdelegació del govern, en coordinació amb el Ministeri de l'Interior, me'n recordo les estones que es dedicava a que l'Excel finalment digués que hi havia més efectius. La veritat, ara que ha passat prou temps, ho podem confessar, és que normalment sempre hi ha menys, digui el que digui l'Excel.
Fa com el Tian Riba, que acaba rient-se dels seus propis acudits. Són les 10 i 52 minuts.
Confessions a les de les
10. Que és tard, per l'amor de Déu.
És tard, va ser culpa del moderador del programa, no?
Sí, ja.
Els tertulians... No, jo seré breu, eh? Ja estan fent els secretitos, aquests dos.
Sí, això és una...
Jo, si no tingués la idea que no... Pensaria que estan embolicats, aquests
dos. Hòstia, tu.
Em refereixo al Martí.
Tu portes dos dies, que Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, no
soc... Hi ha vegades que has de contar...
No soc el del farallo rojo,
eh? La teva mirada és patriarcal, que no entén una amistat entre un senyor i una senyora.
Exacte.
Sí, sí, no, jo l'entenc perfectament, aquesta amistat, però fa dies que és el xiqui-xiqui entre aquests dos.
Com el xiqui-xiqui?
Ai, ai, ai.
Aviam, jo ja...
Però siga, joven.
Una cosa, sí, però siga. En lloc de parlar de la Neus, podríem parlar del Barça, que ara toca, no, això, el Basté? Ara ve el Barça, i no sé què. O de la foto al Piqué Instagram, que no n'hem dit gran cosa, eh? Però no, hem parlat de la hermenèutica. Ens hem posat transcendent, rotllo Ateneu Barcelonès. I això que la Neus, a les 10 menys 8, ha dit, són les 10 menys 8 i no em vull posar transcendent. Però ho hem acabat fent, hem citat, el Martí concretament, Donald Peterson, psicòleg clínic canadenc més citat del món. Psicòleg clínic canadenc i més citat del món. Jo, perdoneu, no l'havia sentit anomenar mai. Per tant, està molt citat, però Mas no l'ha sentit, i els altres no ho sé. I havíem començat parlant de l'assassinat del sacristà d'Algeciras. Algeciras, el Martí sí que ha excitat el personal una mica. En general té tendència a excitar el personal, eh? Tenim un problema amb una part d'aquesta religió. Aquesta guerra l'hem de guanyar. Tenim el valor de la llibertat. Aquí ha fet una proposta. Anem aquesta tarda a TV3, no sé qui de la taula hi havia d'anar, a ensenyar dibuixets de l'A. Pobret Agnès Marquès, si t'hi presentes amb els dibuixets de l'A. L'eutanàsia sí que ha provocat la transcendència. Com deia, hem entrevistat a Cristina Vallès, presidenta de l'associació Morir Dignament. S'ha de dir que la senyora s'explicava molt bé. Molt pedagògica, molt didàctica, el comitè... Tenia resposta per tot. A mi, fins i tot, és que m'ha vingut ganes de palmar-la. Sentia que ho explicava tan bé, això. El debat filosòfic... Perdó, el Juli Bert, en aquest debat, ha dit... Jo posaria el focus a la vida, bé, per donar la volta d'argument, però malament per dir posar el focus, que això ja saps que deu restar el punt. I la Concepció us ha colat un gol ben maco tots, eh? Ha fet una simpàtica equiparació de Vox en Podem, que aquí ningú li ha replicat i li ha fet com si no la sentéssiu...
No és veritat.
No és veritat. Bueno, el Poll no ho ha sentit.
Que no, però ara
no,
tampoc...
Jo...
No? Seria donar-li més importància de la...
Bueno, però...
Que li treu vosaltres a Vox innecessàriament.
Sí, en riu tant del gol del Dembélé ahir.
Sí.
I per rematar el poti-poti ha aparegut Montse Triola, Pacifixion, Albert Serra... No ho han celebrat encara, això de França i els Césars, perquè estan escampats pel món. Bueno, estan... No el rotllo a la resta quan a Las Vegas, estan escampats per l'hotel i no escampats pel planeta en general. Acabo amb la Neus reflexió. Ara parlo seriosament, perquè és un tema... No és conya. Les dues preguntes que has plantejat entre moltes altres, després d'una reflexió i tal. Val la pena viure aquesta vida? De qui és la vida d'aquesta noia? Seva o de vostè? Para. Ui, què ha passat?
Ja? No, és que em fa molta mandra. He de dir que em fa molta mandra. Molta. Però, bueno, mira, tu. Bé, el Xavi Pérez diu, tira això, bueno. El PSC insinua que Esquerra està dividida entre Pere Aragonès, que seria partidari de pactar els pressupostos, amb el PSC, i Oriol Junqueras, que s'oposaria. Estarà als auriculars la Neus perquè és intel·ligent i sàvia. Alicia Romero a Ràdio 4.
No sé si opina el mateix, no sé si Pere Aragonès vol pressupostos i Junqueras no els vol, i per tant aquí també tenim un problema amb Esquerra Republicana, amb el nostre interlocutor. Intento escoltar bastant a tothom, també he escoltat Oriol Junqueras, i clar, les seves declaracions són sempre tan gruixudes, no?, que bueno, pues a vegades em fa pensar si ell realment vol com a interlocutor el PSC. El PSOE és evident que sí, però no sé si el PSC, i a més no tinc clar, doncs, que potser ell vulgui pressupostos.
No,
quina mandra.
No. Jo crec que si no hi ha pressupostos, la primera responsabilitat, com sempre, és del govern, qui sigui, però si no n'hi ha, no serà culpa només del govern.
Som molt passats.
La comarca, Hobbitlàndia.
Molt passats, tots.
Ah, bueno, i les municipals, potser, també.
No, després parlen de desafecció amb la política.
Som molt passats, de bo, som molt passats.
De tota manera, poden començar a fer modificacions de partides de crèdit
sí,
i tot això.
Poden començar a fer-ho, sí.
Si volen aplicar les pujades salarials i tal, no hi ha escolta.
Bueno, és que n'hi ha que no les podran fer.
Són molt passats.
Bueno, si economia treballa...
Són molt passats. Hola.
Hola.
Hola, Polls, què tal?
Hola, bon dia. Doncs mira, si voleu estalviar...
La sirena.
No?
Ah, no.
Si voleu estalviar la factura de la llum... que suposo que sí, i generar la vostra pròpia energia. Solideo t'ofereix la millor solució.
Solideo
és l'empresa de renovables de Catalunya i són experts en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a casa teva, tant si vius en un pis com en una casa. Ara més que mai, suma't a la cura del planeta i a l'estalvi amb Solideo.
Menjar pastanagues.
Com ho dic, pastanagues?
Menjar pastanagues.
Que no cal cuinar-les.
D'aquí uns moments puja...
Energia,
d'aquí uns moments a Segurola i Saperes per parlar del Barça-Reial Societat i del partidàs d'aquesta nit a les 9 entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid, on un dia que ahir a la Copa van jugar un partit que va acabar a les quarts d'una de la matinada, l'Osasuna-Sevilla. Quarts d'una de la matinada, que ja en diràs també... Però, en fi, de la Federació Espanyola coses bones tampoc ho podem dir gaire. Vinga, senyores i senyors, gràcies per haver-nos acompanyat. La setmana que ve més. Fins ara.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb renta garantitzada, cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta garantitzada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, edredons, llençols, tovalloles, cortines... Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Torna la garoinada a Palafrugell.
14 restaurants t'han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combina'l amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informa't en el 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les garoines, els restaurants de la garoinada. Fins al 31 de març a Palafrugell.
Molts ja ho han aconseguit.
Estic segura que tu també pots. Soc la Maria del Carme Benús, directora de Samsara, agència per trobar parella. A Samsara et presentarem la parella que desitges. Som matchmakers certificats. Truca